No, vam fer un culte especial aquest diumenge passat i jo tinc projectes d'anys vinents, encara que sigui el 501, de fer també alguna cosa que tingui també alguna visualització, alguna manera d'exposició o algo que es faci aquí a l'escala. Jo el que lamento a vegades, ho he pensat, que no vegin turisme de l'escala, no vegin que té un actiu tenint una església d'aquestes característiques. I tot i que el local on som ara no és el local original, que tinc entès, estava en el que abans era el carrer Matadero,
de l'escorxador.
Té un aspecte suficientment antic com que, perquè el que el vegi, digo, sí que és antiga, sí.
Molt bé, doncs avui n'hem conversat una estona a través d'aquesta efemèrides. Hem vist l'estat de la qüestió d'un tema que remunta ara fa 500 anys, però que l'escala ha tingut presència com a mínim des de la dècada del 1890, per tant, segle XIX. Anem a dos segles enrere i n'hem conversat amb el seu pastor, Pepe Luis Sánchez, bon company de ràdio amb altres aspectes en la tertúlia dels dimarts precisament, però que avui ens ha agradat molt parlar d'aquests aspectes. Per cert, què fa en Rubén?
Rubén està millor. L'altre dia ja surt sol al carrer, però clar, és gran i té que anar molt de cura. No pot fer tant com ell voldria.
Tota l'activitat que el seu cap li demanaria.
Sí, exactament.
Pepe Luis Sánchez, moltes gràcies per haver compartit aquesta estona de ràdio i tornarem, i tant que sí.
Vinga, gràcies a vosaltres.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Matins en xarxa. El més calent a l'Aigüera.
Aquesta era la conversa d'avui per Luis Sánchez, pastor de l'Església Baptista de l'Escala. 12:02, ens anem amb un parell de consells publicitaris i comencem ja el que serà la segona hora de Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Premi, premi! Ja és aquí el rasca-rasca de l'Obet.
Rasca l'Obet i sigues guanyador de premis en metàl·lic per bescanviar en establiments associats de l'Escala.
Hi ha 6.000 euros en premis.
Obet, amb el comerç viu, l'Escala hi guanya.
I guanyem tots.
Revista gratuïta Ullada Difusió. Hi trobaràs tota la informació que necessites per estar al dia. Notícies, reportatges, entrevistes, a més de tots els actes culturals i les iniciatives comercials del teu municipi. Busca'ns als establiments de l'Escala, Torroella i l'Estartit. I si vols promocionar el teu negoci, anuncia-t'hi. Informa't a ullada.cat o al telèfon 972 610 204.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Bé, doncs obrim aquesta segona hora de Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera. I és aquell moment del dia que saludem a l'Abel. Abel, bon dia, bona hora. Bé, sembla que no... Ara sí. Ara?
Bon dia, Joan. Bon dia a tothom.
Vinga.
Vinga.
Notícies a la una.
Sí.
I ara faríem el que avui dia se'n diu un spoiler.
L'espoiler de l'actualitat d'avui, a mitja hora, perquè el president comparegui davant dels mitjans de comunicació des de Brussel·les. No hi tenim micro avui a Brussel·les, no hi tenim micro, però ja ho explicarem o ho escoltarem detalladament a l'informatiu Notícies en Xarxa del punt de les dues. Abans de les dues ve la una, i a la una és quan parlem de l'actualitat local. Avui l'actualitat local passa sobretot pel que succeïa ahir al vespre a l'Ajuntament. Ple ordinari, un ple espès, atapeït i de llarga durada. Un ple de 3 hores, cosa molt poc habitual. Des de fa molts i molts anys que no s'arribava a les 3 hores de durada d'un ple a l'Escala.
No sé si hi ha dades de quin ha sigut el ple més llarg i també de quin ha sigut el més curt.
Ostres,
es podia trobar això? Potser el secretari...
No és una cosa que quedi impacte. Bueno, sí, a 100 l'hora tal s'aixeca la sessió.
Sí, clar, hi ha l'hora de començament i es posa l'hora de...
O repassant les gravacions que tenim de tota... dels talls de ple.
De curs, allò que... Recordes algun també que ha sigut?
No, curs, especialment curs, els extraordinaris, que hi ha hagut moltes sessions que per calendari es necessita fer una aprovació X d'un tràmit urbanístic, per dir-ho d'alguna manera, que si no, no tira l'obra endavant si no fas aquell tràmit, però encara falten setmanes perquè arribi el ple ordinari, doncs es convoca un extraordinari...
Amb un únic punt,
i en 3 minuts o en 5 minuts se salva el tràmit. Això, hi ha hagut plens que han durat això. D'ordinaris, home, un ple ordinari que duri menys de mitja hora, difícilment. Però també en trobaríem plens d'estiu, el ple de juliol, per dir d'alguna manera. O potser sol ser més curt el de juny, perquè el de juliol, com que llavors a l'agost no hi ha ple, sol ser també una mica més espès. Però no, l'habitual, en aquest mandat, si més no, ara aquest mandat, entre hora i mitja, hora i tres quarts, podem anar-hi. O hora i quart, hora i tres quarts. Si ens guiéssim per la durada. Menys d'una hora, és excepcionalment curt. Més de 2 hores, excepcionalment llarg. 3 hores com ahir, hauríem de córrer més dècades enrere. Per què va ser tan llarg? Home, doncs perquè s'hi van sumar temes d'un alt contingut. Aquest any s'ha tornat a fer una cosa que ja feia uns anys que no es feia, que és concentrar en la mateixa sessió l'aprovació d'ordenances i l'aprovació de pressupostos. Per què es fa així? Doncs per visualitzar en una sola sessió com ens volem gastar aquells diners que ingressem. Traduït amb terminologia de ple, ens volem gastar, vol dir el pressupost, allò que ingressem vol dir les ordenances fiscals. Proposem aquests preus de tots els impostos, taxes, preus públics municipals, que llavors ens gastarem d'aquesta manera en el pressupost que també us portem a aprovació. El taxes va ser relativament fàcil, mitjoret. El pressupost sempre és més dens, perquè s'hi inclouen molts conceptes o moltes partides que tots els grups volen comentar. Una horeta de debat va generar el pressupost. Però és que, a més, ahir, a banda d'aquests punts, hi havia l'aprovació del pla d'usos de platges, hi ha canvis respecte a l'any passat, i aquí també ens hi vam aturar una bona estona de on es posen boies o no, quines se posen de noves o no respecte a l'any passat, uns establiments que es treuen o que es posen respecte als que hi havia l'estiu passat, i això va generar un cert debat. Hi havia molts punts a l'ordre del dia, tants com 20, i molts d'ells de caire urbanístic, que eren tràmits, purs tràmits, però que, és clar, cada un generava el seu petit debat o posicionament dels grups, 5-10 minuts per cada punt, bé sumant, i els precs i preguntes, que van generar encara una última mitja hora més, entre altres aspectes, el precs i preguntes em va destacar sobretot el posicionament del plenari respecte a aquella proposta que havia corregut via instància la setmana passada per declarar persona non grata el propietari del càmping Guilla Mateua perquè ha allotjat els guàrdies civils. Això es va fer córrer des de la manifestació o concentració del dimecres passat que es va fer a la plaça de l'Ajuntament mateix. En total es van entrar unes 125 instàncies, no totes per aquest concepte. Recorda que hi havia 2 models d'instància, un per demanar a l'Ajuntament que exigeixi a la delegació del Govern Central a Girona que ens expliqui el per què hi ha aquests guàrdies civils a l'Escala i amb quins objectius. L'altra moció, la més dura, instància, és la que demanava declaració de persona non grata al propietari perquè ha permès o perquè ha allotjat aquests guàrdies civils. Per unanimitat, el plenari va rebutjar aquesta instància. Va dir, això no és qüestió del ple i no trobem oportú entrar en aquesta divisió o en aquest etiquetar un escalenc de persona non grata en el seu propi poble. Serà discutible o no la presència d'aquest contingent, ens agradarà més o ens agradarà menys. Això no treu que demanem que tornin el discurs que, amb què va acabar l'alcalde venia a dir demanem que tornin cap a casa seva, que prou falta deuen fer al lloc d'allà on provenen, perquè aquests guàrdies civils són professionals sí. I tenien algun lloc de destinació.
I tant.
Han deixat aquell lloc de destinació que tenien per concentrar-se aquí a Catalunya, en aquest cas ara a l'Escala, per fer una feina que tots ens imaginem, esperem que no l'hagin de fer, que estiguin aquí i no hagin d'executar les ordres que hipotèticament se'ls haguessin o se'ls poguessin donar i que de seguida tornin o puguin tornar cap a casa seva perquè som gent de pau, aquí no passa res, aquí no fa falta tanta concentració d'efectius de les forces de seguretat. Aquests serien els motius pels quals va durar tant el ple d'ahir. El titular que en destaquem, perquè ara de fet, ara fem només l'espoiler, Diu, ahir al vespre celebrava sessió plenària on s'aprovaven les ordenances fiscals i els pressupostos municipals pel 2018. De fet, a l'informatiu d'ahir en havíem fet una prèvia. Per tant, aquella informació més tècnica de què es proposa les ordenances, què es proposa en aquest pressupost, ja avui serà més reduïda, no hi entrarem tant en detall. Avui entrarem sobretot en detall en com es van posicionar els diferents grups en aquest ple. Els dos punts, tant ordenances com pressupostos, es van aprovar només amb els vots favorables de l'equip de govern. A ordenances hi havia un grup com Esquerra Republicana que s'hi abstenia, Partit Popular i Convergència hi votaven en contra. En el pressupost, equip de govern a favor, evidentment només faltaria, però els tres grups de l'oposició van votar-hi en contra. Per unanimitat, també hi afegim en el titular, per unanimitat el ple va rebutjar qualsevol pas per declarar Martí Guillem com a persona non grata a l'Escala. Tema d'obertura. I llavors, altres temes que tenim pendents del cap de setmana, avui ens centrarem en aquell taller de grafiti que es va fer el cap de setmana sí. A l'Espai Jove, a l'Esbotzada. T'hi has fixat ja, quin colorido?
Sí.
A la paret que han pintat?
No, es veu.
Doncs, diu, una de les parets exteriors de l'Esbotzada, diu el titular, aquest cap de setmana s'ha omplert de color. Ha estat fruit del primer taller de grafiti que s'ha organitzat des de l'Espai Jove. Els participants han après els coneixements bàsics de la pintura amb esprai. I després, hi ha hagut cinema aquest cap de setmana a l'Escala.
Què me dius?
Sí.
Ah, sí, la d'en Carles Román, no?
Aquesta.
Sí.
Doncs la Sala Gran del Cer ha acollit aquest cap de setmana la presentació del curtmetratge El retrat ovalat, de Carles Román. Hi han assistit un centenar de persones que aplaudien llargament al final de la projecció. De fet, es van passar tres peces. Una, el curtmetratge en versió en català. Dues, el Como se hizo, el making of. I tres, la versió original que es va gravar en anglès.
Els mateixos actors.
Sobretot el protagonista, de fet, ja és de parla anglesa.
Ah, val.
A partir d'aquí, agenda d'activitats, després el temps amb Sergi Corral, diu domini del sol i del cel serè, però amb una massa d'aire més freda, ho notarem de matinada i matí. I amb això tanquem informatiu i ens quedarà encara temps abans d'arribar a les dues, temps per fer-ne una mica de tertúlia. La tertúlia política dels dimarts, la plaça que farem avui amb Salvador Simón pel PDeCAT, Rosa Ustenc per Esquerra Republicana, Lluís Ciprés pels Comuns i Martina Harman pel Partit Popular.
Perfecte.
Tot això pel que fa a informació.
Vinga, canviem de sintonia.
Canvia.
I amb aquesta música ens diu que arribem a aquell apartat que ens agrada. Ens agrada doncs, regalar, fer feliç algú, que és la dels concursos. I avui n'incluïm un altre. Avui debuta un concurs que ja, de fet, l'havien tingut a la temporada passada i avui el tornem a tenir.
Ah, sí. Jo tinc un duro. Bueno, un duro no, són 5 cèntims. 5 bueno, cèntims d'euro. No, tinc una moneda.
Posem-li un antic duro.
El que seria un duro, 5 unitats de... Sí. 5 unitats de 5 cèntims d'euro.
Sí, posem que un cèntim és una pesseta, això seria el duro.
Ja que, no? ja que amb això puc comprar poques coses.
Doncs, sí, poques.
Poques no gaires.
I una bossa de pipes.
Mira, podria anar a la botiga de xutxers i comprar una bossa de pipes, 5 cèntims.
Jo dic, ni una bossa de pipes, he dit. No,
què ja puc està. Comprar amb 5 cèntims?
Hosti, em penso que res, ja. No sé. Bueno, te poden donar una bossa en els súpers.
Ah, la bossa...
La bossa dels súpers.
Mira, una bossa. Passa que si només porto això no hi podria posar res a dins de la bossa.
Bueno, però dius, me fa falta una bossa. Amb un súper o alguna botiga...
Cuida, 5 cèntims.
5 cèntims amb una bossa, sobretot que no porti propaganda.
Exacte. Doncs amb aquests 5 cèntims el que faré és rascar butlletes del rasca-rasca de l'Aubet,
Però vam tenir el rasca-rasca de l'ovetja.
Sí, senyor. Ja de la setmana passada que es van començar a distribuir per tots els comerços, com sempre, l'Ovet, aquí tenim molt present a la ràdio i l'Ovet ens té molt presents en les seves promocions, ens ha fet arribar un grapat de butlletes perquè rasquem pels nostres oients. Però aquest duro jo no el faré servir si no ens truqueu. 972-77-1000. Uh-huh. A banda de la trucada i del rasca-rasca, llavors obriríem la resta de promocions. És a dir, el número de loteria que ens fa arribar en Fèlix, des de l'anxova milionària, aquesta setmana 16.111, il·lustrat amb l'escut del Montaquit Fuenlabrada. Dos números en aquest sorteig. Compte.
Compto.
Oco. Que demà és festa.
Sí, senyor.
Demà no rascarem ni afegirem números. I dijous ja fem el sorteig del dècim. Loteria Nacional, sorteig del dijous, tenim un dècim a la vostra disposició. I en desemprès, encara, hi afegirem croissants. Bon dia.
Bon dia.
Amb qui parlem?
Amb la Carme Moriscot.
Carme, mira, t'agafo tres, els tres de dalt.
Vinga.
D'aquí del piló. Quin vols? L'1, el 2 o el 3?
El 3.
El 3, vinga.
El 3. Vinga.
El 3, duro. On s'ha de rascar? És el primer que faig, fins i tot. Aquí, al costat de l'1. Rasco?
Rasca.
Rasca.
1, 2, 3, 4. Oh!
Siga jugando.
Hay miles de premios. Siga jugando.
Siga jugando.
Siga jugando, eh?
Malgrat tot, Carme, tens el número 3.
Què és?
3.
3. 3 pels altres sortejos.
Pels altres
vale. No estava a casa,
El de l'Obet no ens ha sortit res, però t'apunto com a número 3 pel sorteig de la loteria i dels croissants.
Sí, ja ho pots fer.
Els croissants, aquells cruixents.
Ui.
Ui, com està.
Que
es desfan per la boca.
Cruixents,
acompanyats d'un suc de taronja, un cafè llet.
El cafè llet.
Ni que sigui una infusió.
El cafè llet i el croissant.
Com
he menjat el croissant perquè és tan bo i no has de menester res. A darrere amb el cafè llet
i
el tall de xocolata.
Ai, quin mal que fa això,
que,
aquestes hores.
Amb aquella flaire que el sents arribar d'una hora lluny.
Ja n'he sentit un...
Ja t'hi porta, ja t'hi porta.
Són boníssims.
Escolta, són quarts d'una, prou que n'hi ha que no hem dinat, encara.
Ah, per això.
Fas venir una gana. Carme, gràcies per la trucada.
A vosaltres, que vagi bé.
Fins ara. Adéu-siau. Doncs vinga, la Carme Moriscot té el número 3 i hem rascat el primer rasca-rasca. Si ens truca un segon trucat, una segona trucada...
Doncs rascaríem. Si s'ha de rascar, es rasca.
En rascaríem dues.
Vinga.
Dues de butlletes.
Et dic, si s'ha de rascar, es rasca.
Rascar per rascar...
És tonteria.
Clar que sí. Número 4...
I em penso que rascarem. Em penso que rascarem.
Per qui rascarem?
Jo me penso que sí.
Sí?
Me coneixes o no?
Pen Xicotero. Tinc tres butlletes a la mà, digue-me'n dues. La primera, la segona o la tercera?
La tercera.
La tercera. I una altra, digue-me'n?
La dos.
La segona.
Vinga.
Duro a la mà, quan tu me diguis.
Tu mateix.
Quan diguis rasca,
rasca,
rasca, rasca.
Rasca, rasca, rasca.
Rasca, rasca, rasca.
Rasca, rasca.
Prou.
Rasca.
Oh!
Ah,
però tinc una altra encara.
Ah.
Sí o no?
Vinga,
va,
rasca, rasca,
va, rasca, 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 rasca. Oh! Va, sigue la paciència. Bueno. Ep, també seria gros que ja el primer dia, la primera butlleta, ens sortís premi, no?
Sí. L'any passat em van regalar uns quants, eh?
Sí,
vull dir que de premis n'hi ha, eh?
De premis, sí, de premis n'hi ha, de fet, bueno. Hi ha 5 premis de 100 euros i llavors n'hi ha, fins a arribar a 6.000 euros, premis de 10. Mm-hmm. És a dir, 10 per 100 serien 1.000, per tant són 550 butlletes amb premis de 10 euros.
Bueno, encara ens pot tocar, no?
Encara sí, ens pot tocar.
Sí, tant.
Xico, de moment, per als altres sortejos tens el número 4.
El número 4, quan ho feu?
Dijous.
Dijous 1 dijous. I divendres l'altre.
Exacte.
Eh?
Dijous el dècim, divendres els croissants.
El croissant. Quin número tinc, dius?
El 4.
El 4. Vale. Vinga, merci.
A tu, Chico.
Bon dia, vinga.
Adéu. Escolta'm, adéu. I per poder acabar l'informatiu, que jo necessito uns minuts,
sí.
si entra una trucada, n'hi van tres.
Vinga.
Si no entra una trucada, me'n vaig a fer l'informatiu, que és el que em pertocaria aquestes hores. 1-2-9-7-2-77-10-0-0. 10-0-0.
Vinga, aquí està. Aquí és, aquí és. Aquí és. Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Amb qui parlem?
Amb la Manolita.
Manolita, vinga. Tens la vel amb els números?
Vale.
I el duro a la mà.
I el duro a la mà.
Què faig?
Rasca, rasca.
Una, dues, no veig res. Digu.
Digues. Rasca.
Vinga. Això, a la paraula rasca, és com la manivela que em fa anar la mà. Saps què vull dir?
Si no li dius rasca, no rasca.
La mà quieta.
Vinga. Va, digue-li. Rasca.
Oh. Encara en queda un altre.
Rasca.
Oh. No, de moment no rajo, això.
Quin número li toca? Tenim el número 5 a la Manolita. Manolita, el número 5, pel sorteig de dijous i també pel sorteig de divendres dels croissants.
Molt bé.
Moltes gràcies per trucar, Manolita. Bon dia.
Merci, bon dia. Adéu.
A tu, adéu-siau, Manolita.
Ho deixem aquí?
I dijous continuem.
Doncs vinga. Demà és festa, recordin, i dijous encara hi seran a temps per al número de loteria i també per rascar alguna. Fins que
esgotem les existències. No ens donaran pas gaires dies, n'hi ha un bon piló, però el ritme que anem, si engeguem d'aquesta manera, nois,
doncs els apolirem de seguida.
Ens ho gastarem ràpid, això.
Molt bé, doncs, Sabel, ho deixem aquí?
Fins aquí.
Vinga, doncs, t'esperem a la una per anar ampliant tots aquests continguts que hem avançat abans.
Fins a la una, doncs.
Molt bé, doncs, continuem aquí a Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera. Dotze i vint minuts, després de les notícies de l'abans de l'informatiu, de les notícies de la una, i tot aquest rasca que hem fet avui i que continuem fent el dijous, divendres, fins que esgotem existències, els hem arribat ja a les 12:20, i ràpidament dels que tindrem avui, si és que ens hi cap tot i podem posar tots els continguts. Doncs parlar de l'agenda d'activitats culturals, destacar activitats que es poden fer durant aquesta setmana. També tindrem la secció de les curiositats de la Costa Brava a l'Empordà, sofregit de cultura des del portal de Festa a Festa. Avui ens toca parlar de remeis de l'ermità, amb l'ametlla amarga, que és remeiera i molt refrescant. I també la secció estrella del dia, com són les històries de la ràdio amb en Paquito Torres. Avui acabarem el 87 i començarem ja el 1988. Tot això d'ara fins al punt de la una. Si ens hi volen acompanyar, doncs són molt benvinguts, i a nosaltres ens agrada molt que ens feu companyia des de l'altra banda, des del vostre aparell que tingueu a casa de ràdio, o també aquells que ens escolteu a través d'un ordinador, feu a través del telèfon. I si també doncs, algú en aquest moment ens està escoltant des del cotxe, també tots... Tots hi sou molt i molt benvinguts. Doncs molt bé. Ens anem a l'agenda. Activitats per la setmana.
Vicenç Assessoria. Assessoria d'empreses, fiscal, comptable i financera. A l'Avinguda Girona 34. Vicenç Assessoria els ofereix l'agenda d'activitats culturals.
I destaquem de l'agenda d'activitats culturals l'ofrena que es farà demà al cementiri municipal, acompanyat d'un recital poètic amb acompanyament musical. Serà a les 12 del migdia, una activitat que organitza l'Ajuntament de l'Escala. Per dissabte, dia 4 i diumenge, les vendes de castanyes a la platja des de les 6 de la tarda fins a les 9 del vespre. I per diumenge també visita guiada especial Som Cultura, que es farà a Empúries a les 12 del matí. Bé, doncs aquestes són les activitats a les que destaquem dintre l'agenda d'activitats culturals. Les activitats complertes es podran anar seguint dins l'informatiu de la una. El que sí farem ara és posar una mica de música, maridarem tot el que han dit sempre amb música, i aquesta vegada és El Barrio, amb aquest que ens porta la Costura del Alma. Des d'Andalusia, El Barrio.
Que me ayuda a desvestir este cansado traje de la soledad. Si hay algún valiente que use mi remiendo, a ver cuántos maestros pueden describir cómo se siente el alma cuando alguien se va y llena de epidemia todo tu recuerdo. Cuando ya no sienta nada, falta la luz en tu mirada, cuando la voz que hay en tu interior se triste y calla, y cuando más te duele el alma. A ver quién es el guapo que me cambia a mí, un claro día de sol por una madruga, un día de verano por uno de invierno. A ver quién es el listo casi porque sí, cambia una bulería y a una solea, le den el fin de fiesta y salga sonriendo. Dice a mí cómo se cose un alma que era de cristal cuando la soledad te la partió en pedazos. Y ahora mi destino la da por decir que la ilusión camina si es cosa de dos, y yo con mi ilusión me queda con lo puesto. Yo no me enamoro más, yo me enamoro una vez y tengo por entendido que el loco me vi a volver.
Yo me enamoro más, ay, yo me enamoré, y tengo por entendido que el loco me vi a volver. Yo me enamoro más, ay, yo me enamoré, y tengo por entendido que el loco me vi a volver.
És José Luis Figueroa, més conegut com El Barrio, amb aquest tema, Les costures de l'alma. Bé, continuem aquí a Matins en Xarxa i una de les seccions que tenim cada dimarts és aquest sofregit de cultura des del portal Festa Festa, que cada setmana fem una secció d'aquestes que hi ha en aquest portal, una que són dos de jocs, l'altra dels Pediencé d'en Carbó, que el van tinguer també aquesta temporada d'estiu, o també tindrem el Fons Amades, o Contes i Mentides, o Històries de Gegants. Avui ens toca parlar dels Remeis de l'Ermità, també una secció d'aquest portal del calendari, del tradicional calendari de l'Ermità dels Pirineus, que ofereix aquesta secció dels Remeis de l'Ermità, a càrrec de Fra Valentí Serra de Manresa, religiós caputxí historiador i arxiver col·laborador i membre del Consell de Redacció d'aquest calendari. Doncs bé, avui el tema que ens porta a dintre d'aquesta secció del sofregit de cultura dels remeis de l'Ermità és l'ametlla, amargues, remeiera i molt refrescant.
Festa, festa.
Els remeis de l'Ermità. Un espai produït amb la col·laboració del calendari de l'Ermità dels Pirineus. Guió i veu de Fra Valentí Serra de Manresa, arxiver dels Caputxins.
Pau i bé. Avui us vull parlar de l'ametlla. L'ametller és un arbre que, des de temps immemorial, gaudeix de molta estima en la tradició agrícola i remeiera de Catalunya. L'ametller fa una bellíssima flor, blanca, o a vegades lleugerament rosada, i és un dels primers arbres a florir. Per aquest motiu, força sovint, es veu afectat per les gelades. Quan arriba l'estiu i s'asseca el fruit, del seu pinyol se'n treu l'ametlla. A casa nostra hi havia el costum de menjar ametllons, quan l'ametlla encara és verda, però s'ha de ser molt mesurat, perquè si les ingerim en excés, podria ser nociu pel nostre organisme. D'ametlles n'hi ha de dolces i d'amargues. Totes dues són molt riques en olis, sent particularment estimada en la tradició remeiera l'ametlla amarga, ja que conté una gran proporció d'amigdalina. Els antics apotecaris, amb l'oli d'ametlla, feien uns preparats per les malalties de la pell, especialment per guarir les cremades. I també se solia donar oli d'ametlla com a vermicida per eliminar els cucs intestinals i afavorir la digestió. Aquella gran experta en les herbes remeieres i en medicina monàstica, Santa Hildegarda, que va morir l'any 1179 i que ara és doctora de l'Església, va escriure que les ametlles crues són molt aptes per guarir també les malalties pulmonars. Els frares, per guarir el mal d'estómac i per afavorir la digestió, preparaven en els convents una ratafia conventual, no de nou, sinó d'ametlla verda, que feien així. Per una meitat d'ella posaràs una lliura de sucre, una lliura d'ametlles picades, amb la clofolla i tot, canyella, i tot dins d'una garrafa, i ho poses al sol i al serè durant 40 dies, i després ho colaràs, i això es té per remei. Però per fer la ratafia amb nous, es posen les anous amb la pell verda, a trossos i també peles de codony. Pel que fa al conreu dels ametllers, els antics hortolans caputxins, que els conreaven en les hortes conventuals abans de la supressió de la vida religiosa de 1835, van escriure que el almendro se adapta fácilmente a suelos de naturaleza muy diversa, y solamente vegeta mal en los terrenos arcillosos. Prefiere los terrenos secos, aun cuando sean pedregosos y enjutos. Tot això ho recomanaven per a aquells que volien plantar ametllers en els seus terrenys. I us vull recordar que l'ametlla amarga és remeiera i és molt refrescant. Moltes gràcies per l'estada. Pau i bé a tots.
Doncs aquest ha estat el que ens ha explicat des del sofregit de cultura del portal Festa Festa, avui en l'apartat dels remeis, d'aquests remeis de l'Ermità. Avui doncs, ens ha parlat d'aquesta ametlla amarga, que és remeiera i molt refrescant, una de les seccions que tenim cada dimarts, aquest sofregit de cultura, i que anem variant, com hem dit, o històries de gegants, o contes i mentides, o l'expedient C, Fons Amades, o els remeis de l'Ermità formaran part d'aquesta secció del portal Festa Festa. Bé, continuem aquí a Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera, i tornem una altra vegada a la música, que ja ens farà també de cortina per anar fins a la secció que ens porta cada dimarts en Paquito Torres, aquestes històries de la ràdio. I aquesta vegada escoltarem Melendi amb aquest tema que porta per títol Destino o casualitat.
Caminando sola por la calle, pensando, Dios, qué complicado es esto del amor. Se preguntó a sí misma cuál habría sido el detalle que seguro Cupido malinterpretó.
Él lava como cada noche vueltas en la cama. Sonó de pronto una canción romántica en la radio. Quizá fue Michael Bolton quien metió el dedo en la llaga. Y como le faltaba el sueño, fue a buscarlo. Los dos estaban caminando en el mismo sentido. Y no habló de la dirección errante de sus pasos. Él la miró y ella contestó con un suspiro. Y el universo conspiró para abrazarlos. Dos extraños bailando bajo la luna. Se convierten en amantes al compás de esa extraña melodía que algunos llaman destino y otros prefieren llamar casualidad. Y él le preguntó al oído, mi amor, ¿dónde estabas? Durante todo el tiempo que yo tanto te busqué.
Ella le contestó, lo siento, es que estuve ocupada. Aunque para serte sincera, ahora no entiendo en qué.
La noche se hizo día, pero no se fue la luna. Se quedó a verlos apoyado en el hombro del sol. Alúmbrales con fuerza, brilla
todo el día.
Y cuando llegue la noche, yo sellaré su pasión. Dos extraños bailando bajo la luna. Se convierten en amantes al compás de esa extraña melodía que algunos llaman destino y otros prefieren llamar casualidad.
És Melendi acompanyat de Ahash, que és un duo pop-rock integrat per les germanes Anna i Ashley Pérez Mosa, que acompanyen aquest tema al cantant asturià Melendi. 12:37 minuts, i és aquell moment que ens anem amb les nostres històries, històries de la ràdio.
Quiero que no desespires la belleza de la noche y estos tus amigos de la radio con canciones te dirán. Es tu buena compañía.
Cada dimarts, a l'última part de la segona hora, les històries de la ràdio són les protagonistes i l'encarregat d'explicar-nos coses que passaven en aquests anys que anem, pels que anem viatjant és en Paquito Torres. Paquito, bon dia, bona hora.
Bon dia, l'Empordà. Bon dia, l'Escala. Bon dia, Joan.
Molt bon dia, com sempre, amb l'alegria, que no falti.
Això mateix.
Molt bé, doncs acabem el 87 i començarem ja el 88.
Sí, però falten 11 dies per acabar el 87. Els
11 dies, doncs vinga.
Estem el dia 19 de desembre i parlarem del sketch ajedrez.
De l'ajedrez, els cats.
La confirmació de Kasparov, Garry Kasparov confirma la seva condició en el número 1 dels taulers i revalida el títol de campió del món d'escacs. I el dia 20 de desembre és l'última jornada de l'any 1987 del Campionat Nacional de Lliga. A la primera divisió els resultats de l'equip catalans varen ser aquests. Barcelona 2, Valladolid 4. Dolent partit del Barça i malament acaba l'any amb aquesta derrota. Atlètic de Bilbao 2, Espanyol 0 i Sabadell 2, Les Palmes 1. La classificació en aquell moment era el primer Real Madrid amb 25 punts, segon Atlètic de Madrid amb 21, també amb 21 punts tercer la Real Societat, el Barcelona estava classificat en 11è joc amb 15 punts, i l'Espanyol en 14a posició amb 13 punts. I el Sabadell era l'últim, jugava amb 20 equips, i amb 8 punts. A la segona divisió, també a la jornada 15, Barcelona Atlètic 4, Sestau 1, Lleida 3, Figueres 0. La classificació estava així. Primer l'Elx amb 22 punts, segon el Màlaga amb 21, l'Oviedo i el Figueres, tercer i quart, amb 20 punts, i cinquè el Lleida amb 18. El Barcelona Atlètic estava en 10a posició amb 15 punts, i el Bilbao Atlètic era l'últim amb 5 punts. El dia 22 de desembre des de Madrid, el sorteig de Nadal. Amb el sorteig de Nadal comença les festes de Nadal, Any Nou i Reis. Com cada any, per la ràdio s'escolta el sorteig i també es pot veure per la televisió. Escoltem durant un minutet el que va passar en so de la televisió espanyola. Després farem el comentari.
Va haver-hi, el que va muntar, i que va ser un any que va donar de sí de parlar, però no per la, pels premis que sempre, ja saps, que emplenen pàgina del diari, sinó per això que acabem d'escoltar aquell any.
I això va ser al migdia, a les 12 i un minut, la nena, o sigui, cantava 125.000 pessetes de premi, i el funcionari que està a la taula, els...
Sí, les boles que va posant els...
En els cilferros.
Sí.
Doncs es va... El senyor Felipe Cantón, aquell funcionari gran, que amb la cara ja feia espantar la
mainada. No, espantava.
Menys mal ara que són joves i va més bé. Es va donar compte que el número 20.064, la nena Gemma Suárez havia cantat 125.000 pessetes. I no el premi de 250 milions de pessetes. Què va passar? Que es va parar el sorteig, el senyor Cantón agafa la taula, o sigui, des de la taula agafa tots els números que havien sortit i se'n va a la taula on hi ha tot el president totes les persones responsables del sorteig. I allà, des de la taula, ja s'ha sentit que van donar el premi del 20.064 i va dir dels 250 milions de pessetes, que aquest premi va anar a petar a la cany. Això va ser l'anècdota.
Sí, però és
que... Ja passaven les hores, eren les 12 i el sorteig... O sigui, se tenia que acabar, i no sortia el Gordo, i no sortia el Gordo.
És clar, amb l'inèrcia que porten ells del 125.000 pessetes, aquesta, per exemple, la bola ja potser ni la va mirar, no? Va dir el 125.000 abans de mirar la bola.
Ara, el públic estava en el sorteig, van xiular amb aquesta persona, perquè de la manera que va tractar aquella nena, plorant, bueno, ja penso que la van substituir, perquè no podia continuar.
Recordo que va ser una de les fotografies que sortia l'endemà. Normalment sempre sol sortir ampolles de cava, llocs on s'han sortit els premiats, i la foto que va sortir parlant del sorteig era l'incident aquest, bueno, l'anècdota, com vulguis dir-li, de la nena amb aquest senyor, del que va passar en aquell moment. Va ser la fotografia del sorteig d'aquell any.
Sí, l'endemà. El segon premi va ser pel 24.746 en 120 milions de pessetes que va parar a Sòria. I el tercer premi va ser pel número 26.588 en 60 milions de pessetes que va parar a Madrid i Alcobendas. El dia 30 de desembre, el Consell de Ministres diu que el salari mínim interprofessional arriba a les 44.040 pessetes, 264 euros 70 cèntims. Quin salari?
Ni per pipes.
Com ara. I el dia 31, últim dia de l'any, el ciclista Stephen Roig acaba l'any com el número 1 al guanyar el Giro, el Tour i el Mundial. I ara parlarem de les emissores que teníem aquí a la província.
Aquell any. De les que, totes les que hi havia o de les noves?
No, de noves va haver-hi molt poques. En 1986 es varen posar en marxa dues emissores municipals, Ràdio Arbúcies, la freqüència 107.6, mateixa que la nostra, i Ràdio Besalú 107.8. Això el 86. I el 87 no va haver-hi cap inauguració. En el 1987 es posa en marxa Catalunya Música i Onda Rambla, amb l'antiga freqüència del Ràdio Grup. En total hi havia 29 emissores municipals, 11 emissores privades i 4 emissores públiques, Ràdio Nacional, Ràdio 5, Catalunya Ràdio i Catalunya Música.
Estem parlant de Girona, que es podien sintonitzar a comarques gironines.
Això mateix, estic parlant de
Girona, l'àmbit territorial Girona.
Les emissores de l'Alt i Baix d'Empordà no va haver-hi cap augment. Teníem les 12, si vols dir tota la llista.
Quines eren? És curiós saber quines eren l'any. Doncs, a l'Empordà, quines emissores municipals hi havia?
Ràdio Sant Feliu, de Guíxols, 107.0, Ràdio Palafrugell, Ràdio Alt Empordà, Ràdio Santa Cristina, Ràdio Montgrí, Ràdio Palamós, Ràdio Bisbal, Ràdio Platja d'Aro, Ràdio Vilafant, Ràdio Cap de Creus, Ràdio L'Escala, Ràdio Portbou, Ràdio Tramuntana, i Ràdio Fluvià a Bàscara.
Aquestes dues últimes ja
no
hi són.
No va haver-hi cap augment ni cap disminució en aquell temps. Ja entrem a l'últim dia de l'any. Què passa? Doncs rebellons, sopars...
També.
I les campanades.
Sí, senyor.
Escoltem les campanades.
Però ja són aquí. No volien sortir les campanades. Jo no vaig comptar les campanades, no sé si tu... És aquell moment que ja els raïms ja t'entren a la boca,
Les 12.
Ja, vinga. Feliç any nou.
Feliç any nou.
Feliç any nou.
Felicitacions i gresca fins a la matinada. Xampany cap aquí, xampany cap allà. I vinga, passar el millor possible, ballar i com cada any.
I celebrar
l'entrada d'any nou.
I els desitjos de l'any nou, que
ja estem en 1988.
Que deixaré de fumar i no es deixava de fumar.
Ja estem en 1988. I què passa el dia 1 de gener? Doncs, com cada any, el concert d'any nou des de Viena. Escoltem el Danubio Blau. Costa, costa d'entrar.
Bueno, això, això és fàcil, eh? Només l'han d'adelantar un xic.
Adelanta.
No, ara. És que la introducció...
és llarga, eh?
És llarga, sobretot en el dia aquest de Cap d'Any.
Aquesta és una de les peces que toquen a última hora.
N'hi ha dues últimes, que aquestes són obligades. Serien La vella Lola i El meu avi d'una cantada d'Havaneres. Eh? Aquestes s'han de tocar obligatòriament en aquest concert.
I l'última,
l'última. Digues.
Sí, la marxa de Radetzky, que tothom participa, amb els seus aplaudiments i tot.
Bueno, que són dirigits per el mateix director, dirigeix al públic com han d'aplaudir, com han de parar...
I tot.
Sí.
Sí, el fi de festa és fabulós. Jo cada any el veig.
No, és quasi d'obligat
a
mirar.
Jo cada any el veig i el gravo, eh? Uh-huh. El gravo i me'l quedo guardat. Tinc molts de gravats de concerts de Cap d'Any.
És el moment que podien dir que la música clàssica té el seu màxim protagonisme durant l'any. Perquè sí que se'n fan concerts, a vegades els veiem a la 2, que fan algun concert, al Canal 33, que també fan algun, però el dia que tothom està pendent del concert, els que s'han despertat i estan
perseguint,
doncs és aquest del concert que es fa des de Viena, jo l'he vist tota la vida. Jo l'he vist. Des que hi ha televisió l'he vist tota la vida, i abans, esclar, com que només hi havia una, doncs era veure-la en blanc i negre, i després hi havia els salts d'esquí. Com acabava el concert, després feien els salts d'esquí, d'aquells trampolins immensos, que només de mirar-ho ja feia besar, de pensar, fas un dent, quina valentia tirar-se des d'aquí dalt.
Mm. Bueno, continuem. La ràdio pública espanyola es converteix en l'organisme de més gran radiodifusió a Europa. I parlem de la cadena 13. En 1988... Després de 4 anys de la seva creació, compta amb 14 fres, la cobertura arriba a una part del territori català en aquesta època. Després es va posar la iniciativa de Ràdio Barça, en un intent de consolidar una programació especialitzada en esports. Es tracta d'un format especialitzat en què utilitza durant diferents horaris una radioforma musical amb uns minuts de notícies esportives i, a més, es transmeten els partits de bàsquet i futbol del Barça i algun partit de bàsquet del Ram Joventut. A l'intent de consolidar la cadena 13 no va ser possible. La competència amb Ràdio 4 i Catalunya Ràdio, que amb els seus tenia uns pressupostos molt elevats, la cadena 13 no podia competir. Mm-hmm. El no poder fitxar un locutor relevant, la xarxa no va poder aconseguir mantindre i al cap de dues temporades més tard va tindre que cedir les freqüències a les emissores pròpies o vendre-les als altres xarxes. A la província s'escoltava per Ràdio Lot i Ràdio Costa Brava de Palamós.
Sí, uh-huh. Després, clar, com hi havia ràdio la cadena 13, també penso que hi havia Ràdio Grup, i formava part.
Sí.
I era una cadena que tenia la seva audiència. Amb emissores repartides arreu del territori.
Però perdien calés i no van poder resistir, uh-huh. I van tenir que abandonar. En la restauració, una altra notícia va ser que el restaurant del Racó de Can Faves va obtindre la primera estrella Michelin. Mm. Els espanyols tenien una opinió positiva del rei, del que tenim ara, del pare.
El pare.
Un 77% de ciutadans espanyols opinen que el rei Joan Carlos I ha demostrat que la monarquia podia adaptar-se a les exigències de la societat, segons el Centre d'Investigació Sociològiques. La mateixa enquesta revela que un 60% de la gent Creu que sense l'actuació del sobirà, la democràcia que teníem en aquell país no seria possible. Gràcies a ell va ser com va entrar la democràcia, que va dir, va obrir les portes de fer el que tenim ara. Mm-hmm. A l'arribar aquest any s'inicia el boom dels videojocs. Sí, va començar a sortir els videojocs, va ser el boom. I també una altra cosa, una novetat que va haver-hi, que es popularitza la moda de viatjar amb el PC.
Mm. Bueno, els PCs que hi havia en aquella època... Evident,
eh? Mira, estava de moda, això. Avions invisibles. Es presenta a la premsa un bombarder estratègic soviètic pensat per eludir la detecció per radar, batejat pel nom Black Jack i desenvolupat per el més estricte secret. Eren avions que volaven i no es podia tenir una manera que els radars no els detectaven. En 1988, el cotxe de l'any va ser l'Opel Kadett.
El Kadett, sí, me'n recordo, aquest cotxe.
Medicina i salut. En els Estats Units es fan les primeres autoplantació de la mèdula òssia en pacients de leucèmia. I ara anem per unes curiositats, els preus que hi havia en aquell temps.
Vinga.
La Vanguardia costava 65 pessetes, o sigui 39 cèntims. Una catifa persa, 20.000 pessetes al metre quadrat, 120 euros.
Poca gent tenia una catifa persa, no?
Un Renault 11 costava 850.000 pessetes, 5.109 euros. I una entrada general al Camp Nou costava 1.000 pessetes, 6 euros. El lloguer de pisos a Barcelona, a la Rambla Catalunya, en 6 habitacions, 2 sales, 2 banys, 195.000 pessetes al mes. Eren pisos grossos de 200 metres quadrats, uh-huh. I en el centre de Barcelona tenien aquests preus. 1.172 euros al mes. I a Barcelona també un lloguer d'un pis ja normal, Barcelona, al carrer Provença, cantonada Rocafort, el pis era 8, o sigui, el tenies que moblar, 4 uh-huh. habitacions, banys, 50.000 pessetes al mes, 300 euros. Borsa de treball. Un òptic diplomat amb experiència en optometria i odontologia. Salari net, 1.500.000 pessetes a l'any. Al mes, 125.000 pessetes, 721 euros al canvi. Venedor expert en alimentació, salari 80.000 pessetes al mes, més comissió. Delineant per l'oficina tècnica s'exigeix experiència de 3 anys en diagrama en desguassos i implantació d'equitacions. Oferta de contracte de 6 mesos i un salari brut anual de 1.700.000 pessetes, 10.217 euros a l'any. O sigui que al mes eren 141.667 pessetes, que al canvi eren 881 euros. Era un bon salari, eh? En aquell
temps. Home, en aquella època sí.
Ah, era un delineant, eh? Mm-hmm. Un noi de carrera. Després, ja tenim més.
Quasi ja per anar
bueno,
acabant.
Tenim ja, estem ja al mes de gener, com hem dit abans, el 1988. El dia 2 de gener hi ha una notícia del cor. Miguel Boyer es casa amb Isabel Pérez.
Què me dius? No vol passar.
Es casa per lo civil. Mm. I el dia 4 de gener mor Josep Soler Barberà, polític català, líder del PSUC, a l'edat de 75 anys. I a Ràdio Cera Empordà, un patge dels Reis Mags d'Orient s'instal·la als estudis de l'emissora per recollir les cartes dels nens i nenes. I aquí a Ràdio L'Escala també venien els Reis Mags a fer una salutació a la nit del dia 5 de gener, després de la cabalgata, a tots els nens i nenes que no podien anar a veure'ls perquè estaven malalts o no podien sortir de casa. Cada vegada, allà vaig al carrer Garbí i al CER, jo els havia portat alguna vegada, i sí, feien la salutació amb el seu llenguatge, i era... Sí, sí.
Estava bé.
Estava molt bé. Mm-hmm. Venen aquí, també?
No, no es fa. Es fa per la tele, una salutació final. després com han fet que han fet com han donat els Carmels, després fan una salutació per les canals de la tele, perquè després, clar, és el reportatge que s'emet l'endemà i després els Reis saluden i prou, vull dir, ni es parla. Sí que hi havia hagut èpoques que es havia parlat, però ara últimament només no, només és un comiat i prou.
Bueno, penso que són la bona.
Doncs quasi molt Reis, ho deixem aquí, no? Si et sembla bé?
Molt bé, doncs, amics oients, que feu un bon dinar i l'hora de menjar el bon profit,